que va dir que millor vendria en bicicleta i el tindrem de bicicleta escombra.
Jo estic en molt baixa forma últimament i no sé, potser ser Josep, però et porta remol la bicicleta.
Rafael, estàs per aquí?
Bon vespre, Banyoles.
Bon vespre, Rafael. Com va la vida?
Molt
bé. Sí? Va bé? Perfecte, serà perfecte. Avui teníem que parlar del senyor Álvarez, no?
Del senyor Álvarez?
Qui és el senyor? La gran... Vas dir... Bueno, a veure, recordem primer que estem dins d'aquest espai que es diu Sobre espatlles de gegants, 16 instants que canvien el món. És aquest l'espai, sí?
Sí, senyor.
I avui tocava parlar de la gran idea del senyor Álvarez. Per cert, ens veurem dissabte, no, Rafael?
Ens veurem dissabte.
Ens veurem dissabte, perfecte.
Al matí o a la tarda?
La tarda, la tarda.
A la tarda.
Sí, la xerrada. Ja tens un fan que vol venir a veure't, Josep.
Molt bé. Ja en tinc un.
Home, jo també vindré.
Dos, tres.
La gran idea del senyor Álvarez. Espera, qui era el senyor Álvarez i quina és la idea que va tenir?
Entenc que era un entusiasta de la química, oi?
Bueno, sí. De fet, geoquímic, físic, la cosa va per aquí.
Vale.
Molt bé, doncs continuem el viatge. Recordeu que el dia anterior vam estar parlant dels colubos o lemus voladors, que eren els primers parents doncs, amb nosaltres, amb els primats, i passem al senyor Álvarez, que vam acabar el programa anterior pensant que efectivament el senyor Álvarez devia ser com a mínim un primat, efectivament ho és. Doncs Walter Álvarez és el catedràtic de geologia de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, i és fill d'un altre gran científic, el senyor Luis Álvarez. Era un físic i va obtenir el Premi Nobel de Física el 68 precisament per començar a dissenyar els primers acceleradors de partícules que darrerament estan tan de moda. A part, el senyor Álvarez va participar en el programa, en el projecte Manhattan, a la Segona Guerra Mundial, que sabeu que és el projecte que va desenvolupar les armes atòmiques. I bé, doncs, què té a veure tot això amb el nostre viatge?
Sí, perquè teòricament teníem que estar al començament de tot, no?
Estem gairebé al començament de tot. Vam parlar al dia anterior de la primera gran extinció massiva,
sí. Vam
deixar el viatge fa 80 milions d'anys, i avui avançarem una mica més. Però primer explicarem què té a veure el senyor Álvarez i què va fer. Doncs mireu, a la dècada dels anys 70, els Álvarez, pare i fill, inicien una sèrie de prospeccions geològiques als Apenins, a Itàlia, concretament una població petitona que es diu Gubbio, i ells buscaven proves que portessin nova llum sobre el misteri que suposava l'evidència fòssil que trobaven els geòlegs de la darrera gran extinció massiva sobre la Terra, que era la cinquena. I aquesta gran extinció doncs, va tenir lloc fa uns 65 milions d'anys i representa el límit entre els períodes geològics de Cretaci i Terciari. Bé, és el que coneixem com el límit KT, si busqueu en bibliografia o per internet, és el límit KT. I per què és especialment famós aquest límit? Doncs resulta que en els registres estratigràfics que podem observar arreu del món en períodes anteriors a aquest límit hi ha fòssils de dinosaures, i just per sobre d'aquest estrat concret, aquest límit, fa 65 milions d'anys ja no hi ha restes de dinosaures, però és que tampoc hi ha restes d'aproximadament el 60% de les espècies de la megafauna i la flora que convivien amb aquests dinosaures. Precisament aquí, a Gubbio, als Apenins, es pot veure molt fàcilment aquest estrat que fa de límit entre el Cretaci i el Terciari, i és una petita franja d'argila d'un color gris vermellós, és petitona, fa 1 o 2 centímetres de gruix només, i doncs allà mateix, si vas amb una lupa, doncs pots observar com ja, a simple vista, infinits fòssils marins d'anomolits i foraminífers, que són aquests organismes que, com la pedra de Girona que teniu aquí a la catedral, que podeu veure fàcilment. I per sobre d'aquesta argila gris vermellosa, què hi havia? Doncs res, ja no hi ha fòssils. Aleshores, ells van començar a estudiar en profunditat aquesta capa d'argila, combinant tècniques de la geologia i de la física, i van idear un mètode nou que va ser sotmetre a radioactivitat aquesta mostra d'argila. I ells van obtenir, gràcies a aquesta mena de radiografia dels estrats, van obtenir la composició química, o sigui, quins elements químics contenia aquest estrat d'argila, i sobretot també en quines concentracions apareixien aquests elements químics en aquesta mostra. I van tenir una sorpresa important, i van descobrir que aquesta argila contenia una concentració de més de 30 vegades la normal d'un element metàl·lic que és força rar a la Terra, que és l'iridi. És l'iridi. I resultava que per sobre d'aquesta capa d'argila i per sota de la capa d'argila, els nivells d'iridi, en canvi, eren els normals, els que es podia esperar que es trobessin en aquella posició de la fotografia del planeta, de la Terra. Per què és estrany l'iridi, doncs, a la Terra? De fet, tenim iridi, però bàsicament cap al nucli. És un metall pesant, té afinitat amb els metalls pesants que van quedar atrapats en el nucli de la Terra quan es va formar el planeta, i per tant en superfície és molt difícil de trobar. Aleshores, es van aparèixer diverses preguntes. Si és un metall rar, si és un material molt estrany, com és que a Itàlia, allà a Gubbio, n'hi havia tant? I d'on venia aquest iridi si està atrapat al nucli del planeta? I com és que només trobem iridi tan abundant en aquesta petita capa d'argila d'un o dos centímetres? Doncs ells van tenir la gran idea del senyor Álvarez, o de la família Álvarez, podríem dir, ja que van ser dos. Doncs la resposta va ser molt, molt ràpida i, a més, molt elegant. Sabien que l'iridi hauria hagut de venir de l'espai exterior, ja que al centre de la Terra sí, però a la superfície no el tenim. Però, esclar, ells sabien també que el ritme amb què la Terra és bombardejada de material extraterrestre és relativament constant, però relativament lent, i, per tant, perquè es condensés tanta quantitat d'iridi en una capa tan fina, tan concreta, havia d'haver estat una deposició extremadament ràpida, extremadament brusca. Aleshores, ja està, ja van tenir la solució. Van idear una resposta enginyosa que finalment s'ha demostrat certa. Ells van veure que la resposta, efectivament, venia de l'espai en forma de catàstrofe. Això era en els anys 70, des de la 73 fins al 80 van estar buscant models que demostressin amb força aquesta idea, i finalment l'any 80 van provar que va haver-hi un gran impacte d'un asteroide, característic del Chicxulub, un asteroide de la Terra, al Golf de Mèxic. Aquest meteorit, doncs, era ric en metall, especialment en iridi, i ells ja van intuir, van definir fins i tot la zona d'impacte, abans de trobar el cràter, que l'impacte es va produir allà, al Golf de Mèxic, perquè ja havien descobert minerals alterats, quarsos alterats, tectites, a la zona del Carib, en estrats, curiosament, de fa també 65 milions d'anys. Ja veieu que tot comença a encaixar. I aleshores faltava la prova final. Com es podia demostrar això? Doncs ho he dit una mica al principi de la connexió telefònica. Hauríem de buscar el límit entre el Cretaci i el Terciari arreu del planeta. I efectivament, allà on busquis aquest límit, en la geologia de la Terra, trobes aquesta anomalia d'iridi, el que prova l'abast planetari de l'hivern nuclear terrible que va causar l'impacte del meteorit i que va causar aquesta sedimentació ràpida i rica d'aquest element extraterrestre de manera homogènia a tota la Terra. Així que per fi ells van obtenir una teoria que explicava el misteri de la cinquena gran extinció massiva. Recordeu que estem nosaltres a la sisena. Aquest impacte va destruir l'ecosistema de la Terra, originant aquesta desaparició del 60% de la biodiversitat del planeta. Qui va sobreviure? Doncs els petits amics que teníem del dia anterior, els Dermoptera, recordeu, els colugos,
sí.
Els petits mamífers que finalment donarien origen als primats. De manera que aquesta és la idea del senyor Álvarez, la gran idea, que dona una resposta a les grans extensions i a més aporta un enfocament nou a l'astronomia, i és veure com que realment estem en perill, un perill que ve de l'espai i per un impacte de meteor. Coneixem evidentment que hi havia hagut impactes als cràters que tenim a la Terra, als cràters que tenim a la Lluna, però fins aquell moment la ciència, la comunitat científica no se n'adona que realment sí que pot ser un problema greu capaç d'afectar la vida de tot el planeta, causar un impacte global, de manera que sí, és efectivament un altre instant que canvia el món.
Molt bé. De Rafael, la sisena extinció serà la primera causa per l'ésser humà, oi?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Gràcies per la defensa que has fet de la química. L'any que ve aprofitarem, serà l'any internacional de la química.
Molt bé.
Potser hem de fer alguna xerrada al respecte perquè introduir-nos en el tema.
Molt bé. Sempre quan la sisena extensió...
Arriba l'any. Arriba. Molt bé, Rafael.
Esperem que no.
Ens trobem dins de 15 dies, que suposo que parlem de l'origen del foc, perquè veig que amb dues pedres... No ho sé, això que se la matxaquin en dues pedres, ja em diràs el que és.
Molt bé, mantindrem el misteri.
Molt bé, Rafael. Bon vespre i fins demà. Bueno, fins dissabte, si ens veiem.
Fins dissabte.
Adéu-siau. Bé, seguim nosaltres endavant, queden 20-22 minuts. Recordem que ara tenim en Josep Terrus amb nosaltres. Bueno,